Tacat.
I ara que sóc?
Bueno, figurant en frase, pel meu gust, massa llarga la frase.
Bueno, però aquí estic, eh?
Ja ho
compartim
això.
Protagonisme amb el Miquel, amb l'Amèlia, amb tothom.
Molt bé, aprèn els noms, aprèn els noms dels teus companys. Va, nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dash!
Adéu! Adéu! Bueno, quan ens hem de jubilar, tu?
I ara les notícies amb el Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El sector turístic i la restauració reclamen contundència a les administracions per evitar que repeteixin botellots com els de la Mercè de Barcelona.
Sí, denuncien que el dispositiu policial ha fallat estrepitosament i que imatges com les d'aquest cap de setmana en què els macrobatallons van derivar en pillatge i vandalisme perjudiquen greument la imatge de la ciutat. El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, i el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, exigeixen contundència tant al govern com a l'Ajuntament.
A part de condemnar, demanem amb molta fermesa a les administracions, a Generalitat i Ajuntament, de solucions hi ha. I aquesta solució ha de començar per una taula on ja estiguin representades les administracions, però també els sectors empresarials.
És exigible que les dues administracions competents en la matèria donin explicacions de per què ha fallat l'operatiu policial i, per altra banda, doncs, que hi hagi doncs, una resposta contundent per fer front a una violència i a una delinqüència que s'està cronificant a la ciutat de Barcelona.
De fet, els comuns reclamaran la compareixença del conseller d'Interior perquè doni explicacions sobre la gestió dels botellons de la Mercè. Reclamen un debat de país per encarar l'oci nocturn. Sílvia Solanes.
Diuen que estan preocupats i volen treure aquest debat literalment del fang polític. Pels comuns creuen que el tema dels botellons va més enllà d'un dispositiu concret, que en aquest cas va organitzar la Guàrdia Urbana. Així n'ha parlat el seu portaveu, Joan Mena.
Crec que és un debat que l'hem d'entomar de forma seriosa, no trivialitzant-lo, i per tant, evidentment s'ha d'abordar des de la perspectiva de l'ordre públic, però també des de la perspectiva de les alternatives d'oci que necessita un col·lectiu molt afectat per la Covid-19, com són els nostres joves.
En aquest sentit, portaran el tema al debat de política general, que comença demà al Parlament.
Els comuns, doncs, que reclamen la compareixença de Joan Ignasi i Helena, el conseller d'Interior, garanteix que els Mossos perseguiran els responsables dels aldarulls i demana no barrejar les coses. Diu que una cosa són els episodis de violència i una altra el fenomen dels botellons.
Són moltes les causes que ho han provocat, seguríssim, algunes estructurals, altres més conjunturals, vinculades doncs, al tancament de l'oci nocturn, en fi, a tota la situació pandèmica. I, per tant, ens toca al conjunt d'administracions i també a la societat reflexionar respecte a quina és la millor manera de gestionar doncs, l'oci al carrer, l'oci a locals tancats, etc. Una cosa és això, l'altra són les actituds que són delinqüencials que naturalment seran perseguides i no quedaran en va.
Helena també demana no criminalitzar els joves. El volcà de l'illa Canària de La Palma ja torna a rugir. Després d'unes hores de silenci s'ha reactivat i des d'aquest migdia que ja torna a escopir lava i fum. Emissió especial de RAC1 a les Canàries, Jordi Armenteres.
Sí, l'aturada de l'activitat del volcà ha durat amb prou feines 2 hores i mitja. La sorpresa aquest matí era que de cop i volta han cessat les explosions que durant tot el cap de setmana han anat a més. Ha sortit un fum espès amb molta cendra que s'ha aturat i ara fa uns minuts ha reactivat la seva activitat, primer amb explosions i ara emetent també lava. El comitè científic i el comitè tècnic continuen reunits a aquesta hora per trobar conclusions de tot el que passa i mirar si s'han de prendre noves decisions.
El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, diu que no es plantegen allargar l'edat de jubilació. Ho fa després del rebombori de la polèmica que va generar ahir en una entrevista al diari Ara, on segons com es podia entendre que el govern espanyol volia canviar l'edat de jubilació fins als 75 anys. En una piulada a Twitter avui ha aclarit que no, que el que volia dir és que qui vulgui treballar més enllà dels 67 ha de poder fer-ho sense problemes i que cal canviar la mentalitat de les empreses que es desempalleguen dels treballadors abans d'hora. L'arcabisbat de Tarragona declara culpable de pederàstia un mossèn que va abusar sexualment d'un menor. Es tracta de Manuel Fuentes, de 61 anys. L'arcabisbat l'apartarà durant 15 anys. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral.
Tot i que el cas es va cometre ara fa més de 3 dècades, no va sortir a la llum pública fins al passat mes de febrer, avançat pel diari Ara. La investigació, liderada per l'actual arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, va començar a finals de l'any passat i des d'un primer moment va destacar la voluntat d'arribar fins al final. La investigació va començar arran de la denúncia de 2 casos. Un d'ells, menor d'edat, i l'altre, amb 18 anys acabats de complir. Aquest jove hauria estat víctima de tocaments al monestir de Santes Creus quan Fuentes n'era el capellà. El mossèn s'hauria masturbat al seu costat i va demanar al jove que no ho expliqués a ningú. El cas va estar tapat i amagat durant vora 30 anys.
I els Mossos han detingut un home de 29 anys acusat de matar-ne un altre a ganivetades aquesta nit passada a Manresa. Ha estat durant una baralla cap a quarts de 12 a la plaça Lledó, al centre de la ciutat.
Ja, escolta, ara estem aquí entrant, estan entrant els convidats. Seieu, companys, que estem a meitat d'informatiu. Anem als esports?
Una mica.
Doncs endavant.
I els esports els comencem parlant del Barça, perquè Pedri i Jordi Alba han estat les grans novetats aquest matí de l'entrenament que els blaugrana han fet per preparar el partit de Champions contra el Benfica de dimecres. Tots dos van acabar amb lesions musculars al partit contra el Bayern de Múnich de fa dues setmanes i des d'aleshores s'han perdut tres partits. L'últim d'ells, el d'ahir contra el Llevant, que va acabar amb victòria del Barça 3-0 amb gols de Memphis, Luke de Jong i un altre d'en Sofati, que hi tornava després de més de 10 mesos lesionat. Ara l'equip de Koeman és 6 amb 12 punts, a 5 del líder el Madrid, però amb un partit menys. Una setena jornada de Lliga que es tanca avui amb el Celta-Granada a les 9. Si guanyen els gallecs, superaran l'Espanyol a la classificació. Els blanquiblaus són 13ens amb 6 punts, 3 de marge sobre el descens. En bàsquet, el Baxi Manresa ha fet oficial aquest matí la renovació del mataroní Dani García fins al 2024 i en motor el català Àlex Palou s'ha convertit aquesta passada nit en el primer pilot espanyol de la història en proclamar-se campió de l'IndyCar, el mundial de cotxes més prestigiós dels Estats Units, el dia que la selecció espanyola buscarà el bitllet per les semifinals del Mundial de Futbol Sala davant Portugal a partir de 4:45 de la tarda.
Estàs content d'haver tornat?
Sí, bé, ja hi era, fins ara.
Bueno, però vull dir, en aquesta hora, que és l'hora...
Sí, tenia ganes de veure't en altra vegada.
Sí, segur. Segur. Escolta, tu t'has llegit a Víctor Català? Entre partit del Barça i partit del Barça?
Mira, sí, diré que fa anys que no llegeixo res de
no
Víctor
res.
Català que tenia Albert, però sí que recordo algunes cosetes.
De Girona,
algunes cosetes, sí.
De la zona.
Per què em preguntes això avui?
Perquè ja ho veuràs. Ah. És un misteri que tenim. Tenim una calor... que estem a punt de traspassar, t'ho dic, amigues. El temps, no? Mira, parlant de calor,
doncs qui hagi de posar l'aire condicionat també et diré que puja l'electricitat demà. Si no t'ho dic, sembla que ja falti alguna cosa
no
en aquest butlletí.
Si no rebentes.
Oi que sí? Clar. Doncs demà marcarà el preu de l'electricitat un nou preu astronòmic, estarà 182 euros, gairebé 183 euros de mitjana, i l'hora més cara a les 9 del vespre, 195 euros al megawatt hora. Això perquè hem de posar l'aire condicionat per mitigar aquesta calor que estem tenint encara aquesta setmana. El temps, el cel es mantindrà emblanquinat durant la tarda, creixeran algunes nuvolades al Pirineu, l'ambient continuarà, com dèiem, d'estiu, amb temperatures màximes de 25... L'ocellet tampoc no pot faltar mai en aquest butlletí.
No falta mai.
Temperatures màximes de 25 a 30 graus i a mesura que avanci la setmana, això sí, anirà afluixant mica en mica aquesta calor.
Escolta, moltíssimes gràcies, companys d'informatius, que escolta, sou...
Fins demà, demà.
A tu, com
demà
sempre.
Demà torno, sí, ara. Si no fas fora, tu...
No, bueno, jo em podria fer fora, però si no passa... És que tu també et penses que jo puc fer
tu fora algú. Tu facis, sí.
Si jo pogués fer fora algú, molts estarien per aquí a RAC1. Vinga, home, per favor, el que passa que no tinc mà. Ni la vull tenir, mira què et dic, ni la vull tenir.
Segons com... També està bé no tenir.
Home, no tenir mà és els marges ens hem de quedar.
Vinga,
escolta, no, estem allà fenomenal, els marges de càmping, acampats, per si no cas. Bueno, escolta, vols començar o no, Ernest?
Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró.
Amb l'Ernest Ferrer, l'Iris Ripollès, que són una meravella, que són una autèntica meravella. Escolta'm una cosa, avui et vaig a dir, sincerament, que dediquem tot el programa, com diem a l'Empordà, de cabo a rabo, a la Víctor Català, Caterina Albert. I punt, tu, i punt. Per fer-ho, tenim la sort de comptar amb la Maria Buigas, presidenta, directora, creadora, hereva de Club Editor.
No has dit tirana, però t'ha faltat poc.
No, tirana no, cap al... T'ho perdonaríem. Amb tiranes com tu, més tiranes com tu i... Bé, clar, ja que la tonteria, ja que la tonta por ahí... Que te voy a contar. I a més, caçadora de bolets, m'han dit, perquè aquest cap de setmana Camagrocs a Punta Pala, no?
Sí, sóc caçadora exclusivament de Camagroc, perquè és l'únic que reconec amb seguretat.
I que bon feix, eh?
Un bon feix, t'he de dir. I a més avui una correctora m'ha portat ous de la seva gallina, perquè el Club Editor és un lloc on aquestes coses passen. Per tant, quan torni d'aquí em faré una truita d'ous de la gallina de la correctora amb els camagrocs collits al bosc aquest cap de setmana.
Carai, noia, carai, noia, fantàstic. Blanca Llum Vidal, tu ets boletaire o...?
Jo soc boletaire, en reconec un parell més que la Maria.
Pues ja en tindríem.
No gaires més, però sí que, bueno, he viscut anys al Berguedà i m'han ensenyat llanegueres amagades.
Home, és que el, que... Clar, clar, és que al Berguedà sí. Ja neixen petomaires i boletaires.
Sí.
Escolta'm, bueno, tu ets filòloga catalana, escriptora, has fet quantitat de coses, a més treballes a la zona franca, encara això sí, eh? A un pis tutelat per a persones amb diversitat funcional, vull dir.
Exacte.
Que ets una dona renaixentista, eh?
Una dona de les d'abans.
Una dona de les d'abans.
Que es dedica a la literatura d'abans i ja és mort, exactament. Sí.
És veritat que tu no t'acaben d'interessar tot el que siguin els vius?
Això, no, no,
alguns
tampoc,
sí, eh?
Sí que m'interessa, no. Però sí que no és que no m'interessin els vius, al contrari, el que passa és que hi ha tants morts que encara no hi has accedit que clar, que van és... després, llavors...
Clar, clar, clar. Jo recordo que amb tu vam parlar l'última vegada un llibre també de Club Editor, perquè sí. Que no passi una setmana que parlem nosaltres de 400 llibres de Club Editor, no sé què és que...
Això...
Però la veritat que no tenim accions, això digueu, per favor, digueu en directe.
És real.
No tenim accions, ni perquè sabem que Club Editor està a punt de cotitzar en borsa, perquè com tothom sap, els editors es forren a qualsevol moment.
Sí, sí.
Són els nous, estan els del gas, o sigui, els armadors
els
grecs.
Els de Crowley, sí.
És verdad. Vam fer allò de les cartes
de la
Rodoreda amb la Murias, que és un llibre que també ja aprofitem per...
Sí.
I després tenim una il·lusió total, perquè des d'Andorra tenim en Jan Arimany.
Hola, que és moltes gràcies.
Home, no, gràcies a tu per venir des d'Andorra, que ets una estrella completament, perquè ets un booktuber, en diuen d'això.
Sí, sí, totalment booktuber.
Tu tens un canal de YouTube que es diu Trotalibros,
sí.
I has tingut la genial... Bueno, d'aquí has creat una editorial que es diu Trotalibros i acabes de publicar en castellà Soledad, de Víctor Català.
Exacte, aquest dimecres surt.
Hosti, que dimícola, la veritat és que estem... Som avantguardistes en el programa. A vegades arribem tard, però de vegades arribem abans. Quin no
abans no,
és perfecte.
La Maria Buigas i la Blanca Llum venen perquè Club Editor ha editat, la Blanca Llum juntament amb l'Agnès Prat, que no ha pogut venir, però des d'aquí saludem, Mosaic Intimitats, de Víctor Català. Llavors, per començar, jo em preguntava, encara que us sembli al·lucinantíssim a vosaltres tres, si algú acabés d'arribar al planeta Terra per ser un marcià integral, que això pot passar, perquè hi ha gent que està al planeta Terra rodant 50 anys, però de sobte hi arribes, no? I aterres. Si fos un marcià, com li explicaríeu qui és Víctor Català? Maria.
Mira, és una dona que va néixer quan encara s'anava pel món en tartana, que va morir pràcticament quan l'home havia trepitjat la lluna, i que, entretant, des de molt joveneta fins pràcticament a la mort, és a dir, als 80 anys encara escrivia, es va dedicar a escriure sota un nom masculí, sota un nom d'home, per poder parlar de totes les coses que li vingués de gust abordar i que solien tenir a veure amb la violència exercida per les persones, sobre les persones i sobre el món en general.
Tu t'has sentit a dir, Blanca Llum, en alguna ocasió, que Víctor Català, l'escriptura de Víctor Català és radicalment política, que em va sorprendre.
Sí, jo crec que sí. En això que deia la Maria, abans de contestar-te, sí que hi afegiria que és una dona que va cultivar durant tota la seva vida una imatge de... va voler presentar-se com una dona que vivia reclosa, no? Que vivia a l'Escala, però que no és exactament així, avui per sort ho sabem, és una dona que coneixia no només Barcelona, sinó que va viatjar per Europa, que llegia unes quantes llengües, no? Que vivia en aquesta dualitat. I en relació a això que deia la Maria, diguéssim que sí, un dels centres de la seva obra, dels focus d'interès, és la violència que exerceixen els homes entre ells. I en aquest sentit sí que crec que és una obra política en el sentit profund, no perquè parli de les circumstàncies de la política del moment, perquè això passa molt poques vegades, però sí que pren posicionaments, no? Molt, molt grans. De fet, quan abans de començar el programa, no? Que parlàvem, feia un comentari sobre aquestes pujades indecents i aberrants de la llum, sí. Víctor Català això no ho va preveure, però en canvi va preveure altres situacions actuals, com per exemple les del moviment immobiliari, no? És a dir, té punts de llum que són una mica impactants, perquè en aquell moment de tartanes, no? Uh-huh. encara no passava tot el que passa amb l'habitatge, amb el problema de l'habitatge, i en canvi té textos de principis de segle en què comença a entreveure, per exemple, tot el desastre que vindrà, no? I això...
Les dues veu participar el 2017 en un documental que es deia La Víctor, dirigit uh-huh. per en Francesc Escrivà, no? Que es pot trobar a TV3 a la carta, i crec que és una bona presa de contacte per conèixer el personatge. A més, amb guió de la nostra estimadíssima Sílvia Soler, sí. Es diu La Víctor, i allà, això que dius tu de que era clarivident,
sí.
Llegeix la Míriam Iscle, que fa una mena com de representació de la Víctor. El documental va que la Míriam Iscle es prepara per fer de Víctor Català, en un hòleg, un teatre, etc. També llegeix un text sobre que a l'escala hi ha alguns nanos que porten alguna bandera independentista, i ella diu que allò acabarà sent un problema, diguéssim, perquè acabarà generant sang o acabaran aixafant. De moment diu que això és una broma, és un 11 de setembre, ella va néixer un 11 de setembre, això és una broma, però això pot arribar a portar problemes, no? O sigui que m'ha fet gràcia...
Sí. Home, que tenia una intuïció especialment fina amb sí. alguns aspectes que no és d'aquell moment, però que sí que vindran, és bastant evident. Sí.
Jan, a mi em fa gràcia el Jan, perquè com que és d'Andorra li preguntem, ets d'Andorra però d'Andorra, saps? I el ser youtuber aclareix que tu ets d'Andorra, nascut a Andorra.
D'Andorra, nascut a Andorra, nacionalitat andorrana.
Tots els impostos al dia i eres youtuber correcte. Abans de... Clar, i youtuber de llibres, que això
totalment.
També és fantàstic. Víctor Català, perquè esclar, tu tens una editorial... és el típic cas, bueno, el típic cas no, un cas exòtic d'una persona que a internet parla de llibres, que això ja trobo que és molt exòtic, i muntes una editorial, Trotalibros, a partir d'això. I un dels llibres que tradueixes, a més, al castellà, o que fas traduir al castellà, és Soledad. Víctor Català, per tu, què representa o com n'explicaràs qui és?
Per mi, Víctor Català és l'alter ego d'una dona extraordinària, prodigiosa en l'escriptura, però també admirable, per la vida que va portar, no? No es va resignar al matrimoni, no? I a la maternitat, com s'esperava d'ella, sinó que es va entregar completament a l'art, no només a l'escriptura, sinó a l'art en general, a la cultura, i va utilitzar aquest pseudònim masculí de Víctor Català en un principi com a màscara per poder ser ella mateixa en els textos que escrivia, però jo crec que al final va dotar de personalitat aquesta màscara. Va acabar sent una personalitat, un alter ego, en tot el sentit de l'expressió, on ella podia ser ella mateixa sempre, i fins i tot quan ja tothom la coneixia ho va seguir utilitzant. Això a mi m'inspira moltíssim, admiro moltíssim la figura de Víctor Català, però a través del canal de YouTube, jo quan vaig rellegir Solitud, com que els meus vídeos són en castellà, em va frustrar moltíssim perquè vaig començar a parlar de Solitud, però moltíssima gent que el volia llegir no el podia trobar en castellà. Uh-huh. I d'aquesta frustració que havia sentit tantes vegades va sorgir la idea d'editorial, que era la de recuperar obres injustament oblidades, clàssics d'arreu, no només de Catalunya, de tot arreu, no? Que no es poden trobar a les llibreries d'Espanya. I des de que es va convertir en una realitat... Tenia claríssim que Solitud havia de ser un d'aquests llibres.
Tu vas fer un tuit que es va fer famós. Jo estic parlant, perquè no tinc ni idea del que estic dient, perquè jo quan parlo de Twitter, com que no hi soc, no, ara vaig fer com que sé de què estic parlant, però tu vas fer un tuit que va ser molt famós, o com estic siguin els tuits que acabin sent, que perquè un periodista...
Oh, els periodistes...
suposo que entra... cobrir-lo d'Afganistan, anar-se a la Palma després no alguna trifulca amb,
es va embolicar
i et va preguntar que volia de, tu sabia que traduïes Soledad i què va passar? Hola, què tal? Soy un periodista i voldria saber...
Diu, voldria entrevistar a Víctor Català, et va bé el dilluns a les 5 i jo em vaig quedar com vaig llegir 5 vegades el missatge, em va fer molta gràcia, però crec que és un bon exemple que fa evident lo desconeguda que és Caterina Albert i Víctor Català fora de Catalunya.
Mm. Escolta, respecte a l'escriptura de Víctor Català, perquè llegíem un article al quadern d'ahir mateix al País, de l'Anna Cavaller,
sí.
I deia alguna cosa així com que té una escriptura, bueno, que és una estètica curiosa, diguéssim, que és única. Dieu que va ser una ànima lliure, escriptura turbulenta, em sembla que això és teu, Maria, que li importava poc la correcció, va tenir trifulques amb els noucentistes, va tenir trifulques amb Maragall, després van seguir sent amics, va tenir trifulques, vull dir que era forta.
Home, tot això que dius, el que denota és que és una dona que allà on passava, creava un cert tumult al seu voltant. Jo no diria que ella tingui una escriptura tumultuosa, perquè em sembla de les artistes amb més domini que puguis imaginar-te. És a dir, abans que res, és de la que ha anat més lluny en el domini de l'instrument que fa servir. És impressionant. Fa el que vol. És a dir, si té ganes de fer un text completament bonhomiós, escrit amb catxassa, que et doni la sensació d'estar assegut a la falda de la iaia, ho farà i ho farà perfectament. Si té ganes de clavar-te una espasa en el moment més impensat al mig del cor, ho farà. Fa el que vol. Mm. El que passa és que i tampoc és que tingués una passió de la incorrecció. És una cosa molt diferent. D'alguna manera, tens la clara sensació que ella no volia adoptar una llengua que fos una llengua passada per una convenció. Mm-hmm. Volia fer servir la llengua que realment passa per les boques dels personatges dels seus contes. Hi ha una cosa que és ben bé faré una obra d'art a partir d'una cosa totalment comuna. I a partir d'una cosa que, quan et dic comuna, no vull dir vulgar, vull dir compartida per tots. I la portaré a un altre lloc. Però tothom ho entendrà. I és una cosa que jo diria que fa el geni d'aquesta dona. Tu la llegeixes avui i potser en una pàgina del Víctor Català trobaràs fàcilment una dotzena de paraules que no tens ni la més estricta idea de què volen dir.
Completament.
Mai aniràs perdut, perquè la capacitat expressiva d'aquesta dona fa que és que tens la sensació que podries entendre el japonès. No passa res. Deixa't anar en els seus braços i et conduirà.
A mi, moltes vegades hi ha molta gent que comença a llegir Víctor Català, per exemple, començant per Solitud, que és un dels més famosos, i diu, no, mira, ho he hagut de deixar perquè no entenia res. Perquè és veritat que com que volem, estem en l'època aquesta de l'instant, que això comença a ser un atòpic, però és veritat. I hi ha gent que, si no entens les coses a la primera, doncs ja ho deixes córrer. Però és veritat que si aconsegueixes passar la cinquena línia, perquè no falta ja més, entres a una altra dimensió.
És una
dimensió.
Barrera molt subtil, jo
sí,
crec.
Sí, i és un llenguatge que és una altra cosa, que no sé, és català, però va més enllà,
sí,
és curiosíssim.
I al llarg d'aquests anys, que ja fa temps que hi estem treballant, perquè hem començat amb el film, després vam fer una antologia, després tots els contes, no? I ara el mosaic, és una cosa que jo sí que he anat detectant, que hi ha com una barrera al principi, molt petita, molt prima, però que després si es traspassa ja està. I això es veu, ho hem vist, parlant de la infanticida amb adolescents, per exemple, la infanticida, que és un text de finals del 19, no? I que potser sí que al principi hi ha algunes paraules d'aquestes que diu la Maria i unes frases i que aconsegueix fer unes subordinades de 10 línies, però que no et perds, no? Que és meravellós. Però jo crec que es passa ràpid aquesta frontera, sí, sí. I en relació al que deies de la correcció i de la llengua, és molt particular la seva visió, perquè Víctor Català és Rebeca de Mena, és a dir, no és que tingués barallera i tingués ganes de ser antifabriana, no? Sinó és que és tan lliure, ella, va tan a la seva, que llavors necessita simplement fer això. I ja està. I ella, de fet, adverteix en més d'un lloc, adverteix els futurs correctors, els futurs editors com som nosaltres sí. altres, ens fa una advertència, no? I ens explica què és per ella la llengua. I la llengua per ella és una entitat viva, rebel, lliure a qualsevol mena d'imposició calculada, i ens demana això, no? I això és una mica el que hem mirat de fer.
Ella, ho deia la Blanca Llum, no sé si tu hi estaràs d'acord, Jan, que aquest impuls d'escapar a l'adreçador, has dit en alguna ocasió, és permanent. Tu creus que el seu... Era una privilegiada, no? Perquè en el fons era filla de terratinents, ella va ser una dona que no va tenir problemes econòmics
totalment.
Mai.
I molt conscient de ser-ho.
I molt conscient de ser-ho.
Ella ho explica molt.
Tu creus que el ser una privilegiada i tenir consciència de classe, doncs la va ajudar en aquesta rebel·lia?
Clar, això sempre... A mi, en aquest sentit, Víctor Català sempre em recorda una escriptora espanyola, que és Emilia Pardo Bazán.
Una mica, sí.
Una mica hi veig paral·lelismes, òbviament també contrastos, no? Però les dues van ser dones molt rebels, però també la seva classe els va permetre ser-ho. I jo, en el cas de Víctor Català, valoro moltíssim que mostrés la violència i la situació de dones i homes en l'àmbit rural. Que això és com sortir-se fins i tot de la seva classe, observar el món, i explicar-lo amb una expressivitat. És això que dèieu, no? Que moltes vegades, en el cas de Solitud, per exemple, va crear pel pastor, pel personatge de Gaietà, un idiolecte completament inventat, i l'entens en tot moment, la segueixes i entres en aquest món i et mostra una Catalunya que jo, almenys a la literatura, no l'he vist a ningú altre lloc.
Parlarem després de Solitud. Anem a parlar ara de Mosaic.
Mm.
Aquesta és la teva sintonia, perquè tu sabràs que és l'única persona que quan ve aquest estudi, sense estar en nòmina...
Té sintonia especial, Maria.
És l'única persona a Catalunya que ella quan ve té... És com quan entra la reina d'Anglaterra, que sona l'himne, no sé què, no sé qual, God Save the Queen. Nosaltres anem a escoltar una mica la sintonia, el Salve de Maria Buigas. Sí, senyor. Bueno, aquí ha passat una cosa, nosaltres estem fent aquest especial Víctor Català, primera perquè el que haguéssim pogut fer en qualsevol moment, diguéssim, perquè Víctor Català no hauríem de parlar aquí a Catalunya tota l'estona, a millor estem parlant de moltes altres coses i hauríem de concentrar-nos en Víctor Català. Bé, Club Editor, com dèiem, ha editat Mosaic Intimitats, que li heu canviat el subtítol, ara m'explicareu per què, editat per l'Agnès Prats i la Blanca Llum Vidal, però és que a més coincideixen moltíssimes coses, això que et diuen al mercat, o sigui, dintre de poc tindrem molts productes relacionats amb Víctor Català, sí, és una cosa que és al·lucinant. Però no és cap centenari, perquè el 2017...
Això, sí com... això és la meravella, eh? La meravella, que no sigui cap centenari.
No és res, no és res de Víctor Català, però és que Víctor Català, doncs escolta...
No tenim excusa.
No teni... Exacte, no tinc cap excusa, sense excusa, apareixen. Solitud, edició 62, suposo que sota la direcció, tot això m'ho has xivat tu, eh, Maria Buigas, ara quedaré jo lastíssim, però tinc un WhatsApp que jo vaig fer substitu. Doncs, edició 62, cap al novembre, si no m'equivoco, sota la direcció de Jordi Cornudella, que ha estat un dels grans editors de Víctor Català al nostre país, es redita Solitud, tal qual, a més, sense... però sí amb uns escrits del nostre estimat Raül Garrigasai, de Najat El Hashami, de Maria Cabrera, diguéssim, parlant sobre Solitud. Això al novembre. Després, aquest, el Sola de Carlota Gurt, d'edició 62, remet a Solitud d'alguna manera.
És un homenatge.
És un homenatge, que sí. El 30, aquest mateix dijous, s'estrena a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya la Víctor C., amb dramatúrgia de l'Anna Maria Ricard Codina, direcció de Carme Portacelli, i la gran Rosa Renom, em sembla, fent de Víctor C. A mi aquest espectacle em recorda una mica el documental aquest de la Víctor, amb guió de Sílvia Soler,
sí, consti en acte.
I després tenim, del 4 al 7 de novembre, també al Teatre Nacional, La Infanticida, posen en peu La Infanticida, dirigeix en Marc Angelet, dramatúrgia i adaptació del nostre estimat també Marc Rossic. Vull dir que, escolta, Víctor Català està copeta. No només això, sinó que, a més, l'editorial de Nova York, Open Letter, l'estimat professor de Cambridge, Peter Bush, que ja va traduir La mort i la primavera de Rodoreda, que ha venut 30.000 exemplars, això és molt?
És una porrada.
A l'anglès, és una porrada, no?
Als Estats Units sí, pensa que és un país molt poc consumidor de traduccions, però molt poc vol dir molt poc.
I això és una barbaritat, però doncs aquest mateix senyor que va traduir la Rodoreda ara traduirà un film 3.000 metres. I Lulú Martorell, la grandíssima Lulú Martorell, que un dia convidarem a ella sola, la volíem portar, però clar, si arriba aquí Lulú Martorell...
Ens n'anem!
Ens n'anem tots, perquè doncs, Lulú Martorell, que li dedicarem no, amb ella i el seu film i la seva preparació i tot plegat, prepara un film sobre un film. I a més vosaltres, diu, oh, quin esgotament, Víctor Catalana, acabarem fins al capdamunt. Com és, la pua del...
La pua de Rastrillo.
També el traduïu vosaltres al castellà.
Exactament, que és una antologia d'11 contes que van a parar al monòleg La Infanticida, que és la partida de naixement del Víctor Català. I és la mateixa traductora de Solitud, que és Nicole de Montville, Alegria, poeta, traductora...
Exacte,
i
és la mateixa traductora teva, oi?
Sí. I he de dir escaladora de cingleres de 1.000 metres, perquè fer tot això... És un repte que molt pocs aixequen el guant, però molt pocs vol dir, no sé si n'hi ha d'altres.
Bueno, sí. La Nicole Damoville ens consta que ella és, potser és l'únic cap...
Gran traductor.
Que va tenir, que podia fer això, perquè és un...
No és només una qüestió de cap, justament, no és una qüestió de tremp, saps? Vull dir, cal tenir una mena d'atreviment... I de gust del risc i de falta de por molt salvatge.
Salvatge és...
I ser poeta, com és ella.
Sí.
Espera, parlarem després de Solitud. Anem a parlar de Mosaic, ara. Blanca Llum, això de Mosaic, què collons és? A veure, perquè també és veritat que si tu vens a llegir Solitud, un film, bueno, i els contes rurals i no sé què, els drames rurals, de sobte, Mosaic, és una autèntica delícia. A mi hi ha moments que he rigut, fins i tot, que m'ha fet gràcia, sí. Però no és que hagi rigut.
No, que fa riure. Però, que fa riure en alguns
però després et queden coses al cap perquè dius, a veure, això sembla que parli d'una cosa però després d'una altra. Explica'ns una mica primer les característiques de l'edició, perquè hi ha 17 narracions noves, que no hi eren en les edicions anteriors, i el procés ha estat una mica que això podíem fer una sèrie de CSI.
Sí, perquè a més era en ple confinament, amb salt conduïts.
Amunt i avall, cap a l'escala, oi?
Fets per Club Editor i amunt i avall de Barcelona a l'escala. Mosaic és un llibre d'entrada, i després en podem parlar amb més profunditat, és un llibre de records de Víctor Català, és el llibre més autobiogràfic de Víctor Català, que es va publicar l'any 1946 per primera vegada, i està concebut...
Ella tenia, perdona, 77 anys.
77 sí, anys, sí, 77 anys, que a més són textos que havia escrit feia poc, per tant, són exercicis de memòria brillants, no?, que ella escriu ja quan era gran i quan ja estava al llit, i que parlen sobretot de la seva primera infància. L'any 46 surt una tercera part de la seva idea inicial de Mosaic, que era una obra concebuda en tres parts, que havia que havia de contenir intimitats, vibracions i encunys.
Això ho editareu, em sembla?
Podria ser? Sí. En aquell moment, l'any 46, ell explica, que tampoc acabem de saber exactament el perquè, però explica que per impossibilitat material, pel que sigui, ella només envia la tercera part i envia les intimitats, no? I queden al calaix, doncs, els encunys i les vibracions, que són textos bastant diferents, eh? No són textos tan personals, tan biogràfics, són textos més miscel·lanis, textos que parlen, són homenatges a tot d'autors, personalitats que ell admirava profundament, i que això, més endavant, doncs, tenim intenció de publicar-lo en volums diferents, independents, perquè creiem que fa més sentit, no?, per les diferències formals. Llavors, ara el que ens vam proposar amb l'Agnès Prats va ser, i per encàrrec, doncs, de la Maria, reeditar el Mosaic, no?, i per tant, doncs, ens n'anem a l'Escala, que ara ja tenim l'arxiu, doncs, a l'abast de tothom. Ha estat un arxiu catalogat per la Biblioteca de Catalunya, està inventariat, hi ha moltes carpetes, i arribem allà, no?, i comencem a veure que...
Tot... Aquest arxiu, perdona, està a l'Alforí de la Sala de l'Escala, que és un lloc magnífic, que recomanem que la gent hi vagi, sí, perquè realment...
Sí. I arribem allà i comencem, gràcies, realment estava inventariat l'arxiu, tot i que Mosaic estava molt dispers per moltes carpetes diferents, hi havia moltes llistes a índexs diferents sobre els textos que havia de contenir aquest llibre, i resulta que ens trobem que no només hi havia aquells textos que ja s'havien publicat l'any 46, en plena censura, va ser el primer
llibre en català després de la censura.
En català.
A ella li tomen un pròleg, oi? Em sembla que ell escriu un pròleg per l'edició, però li tomben el pròleg...
Això és una altra edició, això és el volum retable.
Això és el retable.
Són els relats traduïts al castellà.
Ho he dit per veure si estaves atenta, Maria.
Per dormir.
No, era perquè que ho tens tot al cap, dic...
I en aquestes excursions que fèiem a l'Escala, que fins i tot teníem un camp base i ens quedàvem a dormir perquè era un caos, vull dir, era bastant espectacular la dispersió que hi havia, ens trobem que hi ha 17 textos inèdits que d'entrada ella va concebre per formar part d'aquesta part, per formar part del Mosaic, perquè a més ella els va encarregar de mecanografiar, estaven mecanografiats...
A la tal Maria?
Oi? Amb una tal Maria, exactament, la mecanògrafa, que a més està molt bé perquè hi estaven així, i estaven anotats amb correccions
fetes... D'ella, de la Víctor Català.
De Víctor Català, i amb una franja de paper que posava fòssils o intimitats, no? Per tant, d'entrada estava concebut per formar part d'aquí. Per tant, amb l'Agnès vam decidir, evidentment, incloure aquests textos, que ja ens n'havia donat notícia la Irene Muñoz, que és una estudiosa de Víctor Català.
Està a Perpinyà, oi?
Sí.
Professor de Perpinyà.
Sí, ens havia dit que segurament hi havia textos, els vam trobar i vam decidir posar-los a la primera part perquè són textos, sobretot, de primera infància, saps? Dels 2, 3, 4, 5 anys, no? I el que vam fer va ser, sí, eliminar una part que en el Mosaic del 46 hi havia perquè eren traduccions, i això sí que ja ens semblava, doncs, molt diferent, i vam decidir, doncs, traspassar-ho en un altre volum.
És un treball d'arqueologia, si
totalment,
vols,
és un d'això del CSI, d'aquests que busquen criminals.
D'arqueologia o
de
crims, medicina
però
forense,
es podria fer ara una sèrie de, sobre això, de gent que us dediqueu a això i les trifulca.
Bueno, però a més en aquest cas que s'ha de dir que també et posen situacions divertides, perquè és veritat que el camp base era un pis de platja davant de mar,
davant dels passeig.
Tot això passa a l'Escala, i aleshores ha de ser amable.
Era bastant divertit.
Ella tenia els nassos, la Víctor Català, diu justament la Muñoz, la professora, explica que mentia moltíssim a les entrevistes i que tenia els nassos de dir que no, jo al mar l'he vist poquíssim. Una senyora que vivia a l'Escala, que tenia una barca que es deia la Fosca o la Fossa, o no sé com deia, la barca que tenia, i que per tant l'utilitzava, i que, o sigui... Quan era gran, deia que
ella s'ho passava. Saps quin és, quan hi penses? Que ho fes... Perquè, és a dir, si ho fas, és que dones per descomptat que la persona que t'escolta se'n passarà la guatlla. I les persones que l'anaven a entrevistar, no creguis que eren uns passarells anaven per allà. Era el Baltasar Porcel, el Gabriel Ferreter, que se cita molt sovint la seva conferència sobre Víctor Català, no es van passar una guatlla, es van passar... Un porquet, directament, saps? Perquè era tan gros el
un
que
es
van passar,
es va passar.
Que penses, com hi ha món que es puguin pensar que realment una obra com aquesta pot sortir d'aquest conte de fades d'una senyora que fa buixets i que no sortir mai de casa. Què és el gran? Aquí hi ha una pregunta que és molt real. Com pot ser que s'expliquin contes de fades sobre una literatura tan poc innocua com la de... Perquè com molt bé dius, Mosaic, són records d'infància d'una senyora vella que pots pensar és una cosa amable, és una cosa de balancí, és una cosa de coixí, de no tenir mal a l'esquena. I en realitat, primer, són records d'una dona que té records d'abans dels 2 anys.
Sí, sí, que és increïble.
Que ella descriu l'imatge que conserva la memòria d'ella en el clot del braç de la seva dida, mirant-se al mirall el dia del bateig de son germà, que no té ni 2 anys. Penses, és com el Salvador Dalí, aquesta dona. Sí. És una cosa que, com s'ho fa per restituir això? Bueno, no restitueix, recrea, naturalment. Per tant, què està fent en aquests relats? Està agafant la matèria de la seva memòria com altres vegades ha agafat la matèria, diguem-ne, de la imaginació, i a partir d'uns fets mínimament reals està construint una memòria, però una memòria no en el sentit de retrat fidel d'uns fets, d'una vida, d'unes coses que han passat, sinó com a potència inventiva i sensorial, perquè és un llibre en què, per exemple, quan t'explica els llocs de la seva infància, és una cosa que tot a tu et tremoles de gust.
És transportant.
No, i a més, no només són, jo crec, no només és tirar de la memòria per fer-te aquesta exposició, perquè coneguem quina era la infància de Víctor Català, sinó que quan fas potser ja una segona lectura, és assistir, i jo crec que en aquest sentit és que se li han de donar les gràcies, perquè pocs escriptors fan això, és assistir a l'evolució del naixement d'un artista, no? I d'una identitat, perquè a través d'aquelles observacions, a través de com es mira el món, com
és
mira
com
la vida, és molt com mira, és a dir, no és gens innocu, no? És a dir, aquí per exemple hi ha una presència espectacular dels animals, no?
Tota l'estona.
Dels animals que després seran animals que, per exemple, en solitud, doncs, són transcendentals, en tots els contes ho són, no? Però què vol dir tot això? Què vol dir aquesta manera de descriure'ls? I que segurament potser també parla del contrast amb com es relaciona amb els homes.
Totalment.
Perquè té una relació de fraternitat i d'amor amb les bèsties dites inferiors, que jo crec que parla de les altres bèsties dites superiors, no? Però vull dir que a través d'aquestes observacions i d'aquests focus que ella posa, jo crec que veus això, no? Quin és el naixement i l'impuls d'aquella fúria creativa, no?
I, no, i de sobte hi ha coses amables, però un dels meus favorits és aquell que la seva àvia, ella vol anar descalça, i té, no ho diré, una trifulca amb la seva àvia, que és, al final, una bestialitat... total, però...
Sí, n'hi ha més d'un, eh?
N'hi ha més d'un, que dius un desglà, que dius, però bueno, de veritat això... I et quedes...
Sí.
Bueno, anem, per favor, me n'he d'anar a Girona, meravella total, per favor, t'ho dic. Anna Güell, la actriu, directora, com estàs, estimada? Vostè primera.
Estic fascinada escoltant-vos.
Home, és que ho hem fet només per tu. Ho estem fent perquè dic, ara com l'Anna Güell... Ja els he dit abans d'entrar, a la millor ens escolta l'Anna Güell. Feu el favor de fascinar-la perquè ella és molt exigent.
M'encanta tot el que dieu. Tot el que es diu aquí davant d'aquesta gent que estimo, que admiro, i aquí dec tantes coses.
Escolta'm, vosaltres, l'abril passat, veu fer, a banda de totes aquestes coses que el Teatre Nacional segur que tindrà els seus espais a la premsa, bueno, seguríssim, perquè i així ha de ser en un país civilitzat, els països civilitzats, doncs el Teatre Nacional ja cobriran perfectament tota aquesta Víctor C i després la infanticida que farà el Teatre Nacional de Catalunya. Nosaltres volíem parlar d'una obra que es diu Contrallums, una obra de teatre que vosaltres vau aixecar a la vostra companyia amb la Mercè Anglès a Quarts l'abril passat, que a més tenim la bona notícia que reprendreu la gira del febrer al juliol de l'any vinent. Fantàstic.
Sí.
Tu, que has estat, Anna, treballant a Víctor Català per posar-la sobre un escenari, a partir de 3 contes, em sembla, de Contrallums, què ens en podries dir, diguéssim? És fàcil? És teatral?
Mira, jo a la Víctor li tenia moltíssimes ganes des de molt jovenet, des de que vaig descobrir Solitud i després el monòleg de la infanticida, i després picotejant per aquí i per allà trobaves uns contes per aquí, uns contes per allà, i d'alguna manera ja s'estava quallant a dins alguna cosa. Jo necessitava fer alguna cosa d'aquesta dona, perquè jo crec que teatralment funciona molt bé, perquè és una dona que escriu amb molta visceralitat, amb molta organicitat, i això al teatre li dona moviment, no? És molt actuable, és molt executable. I aleshores, en el moment en què Club Editor ens va donar la possibilitat de tenir-ne una visió ampla i poder llegir-la i rellegir-la, jo crec que els contes eren un material fantàstic, i després d'aquí el que vam fer va ser, amb molta dificultat, triar-ne tres d'alguna manera per la temàtica, perquè realment tota l'obra i tots els contes de la Víctor en quant a temàtica són brutals, estan plens de tant com de material temàtic que ens interessa i que és d'una forta actualitat, com també d'aquesta bellesa del llenguatge que tenir la possibilitat de passar-ho per la boca i passar-li al públic per les orelles, crec que és d'una riquesa i d'una bellesa brutals.
No? La Maria Ullés va veure l'espectacle, oi? I ets sí. Una...
Em va agradar molt.
Em va agradar molt, eh? Molt.
Em va agradar molt, perquè a més... Sí, és d'aquestes coses que... Mira, hi ha una peça de la Marguerite Duras, mira, és que hi pinta aquí la Marguerite Duras.
Bueno, sempre pot pintar, la Marguerite Duras sempre queda bé. És un fons d'armari, francament.
No, és un fons d'armari, és una deessa.
No, deessa, però vull dir que és una cosa que sempre està...
Que ella deia, parlant del teatre, trobo que els actors no se'ls hauria de demanar que interpretin. Trobo que els actors haurien de ser simplement aquells cossos per qui passa la paraula. Esclar, la Duras era lapidària i tirànica del tot, però en el cas de l'obra muntada per l'Anna Güell i per Quarts Teatre, hi ha això, és acceptar que una paraula molt forta, molt expressiva, molt plena, passi per uns cossos i per unes boques. Ja està. No cal remés.
No cal remés de vegades, sí senyora. Sí,
no
senyora.
Cal remés. I tenir els deixonses de fer-ho vol dir també acceptar que vas nu i que o tens una bona connivència amb l'obra que poses a l'escenari o és mort. I et puc dir que la connivència en el cas de Quarts Teatre hi era.
Això va ser al Teatre de la Gleva, va tenir un èxit de públic fantàstic, són d'aquelles coses estranyes que només em sembla que va estar 3 setmanes però bueno, ara torneu. Dir també que Quarts, la vostra companyia, posa en peu obra d'autores catalanes, Mercè Rodoreda, heu fet un espectacle sobre Mercè Rodoreda, després sobre Maria Eulàlia Emilia Capmany, vull dir-te que tenia una línia editorial, no?, per dir-ho així, que és fantàstica. Però ara, Anna, m'agradaria, per acabar, que hem d'anar a publicitat, que mengem, filla meva, és una meravella, per nosaltres ens agrada consumir, ens agrada... mengem de la publicitat, fantàstica. Doncs, Víctor Català i publicitat, què més volem?
Està, no? Molt bé.
Està molt bé. Doncs, però, filla meva, Anna, ens has de dir, estimadíssima, que esteu arribant a Girona al Temporada Alta, perquè hi estrenareu allà l'Oncle Vania del Chekhov, no?, en col·laboració amb aquesta coproducció Temporada Alta Lliure. Dóna'ns en 5 cèntims.
Res, ho has dit tot. És Oncle Vania del Chekhov, d'alguna manera la meravella d'això és que és una companyia d'actors catalans dirigits per un director lituà, que és un jove director que en aquests moments a Europa està fent molta fortuna, diguéssim, o sigui, està estrenant coses molt apassionades, molt fortes, molt crítiques, molt, i que aquí a Temporada Alta ja ha portat 9 espectacles. D'alguna manera tenim molta sort de poder treballar un autor rus de la mà d'un autor, d'un director lituà, no? I treballar conjuntament doncs, el text en català al costat del text en rus original de Chekhov i tot el que ens han explicat sobre Chekhov i el que ells coneixen i el que ells saben, no? I això és
les cares Korsunovas, no?
Òscar
Korsunovas. Escolta'm, Anna Güell, moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè estava de viatge, això que fan els actors, que està a la carretera, els agafes a la carretera amb els mulos, la tartana aquesta, sí, que anaven de poble en poble, portant la paraula aquesta que els ha de travessar.
Sí.
El 8 d'octubre s'estrena el Temporada Alta a l'Oncle Vania de Chekhov, direcció d'Òscar Korsunovas, amb l'Anna Güell i companyia, quina meravella, sí. I a partir del febrer n'haurem de tornar a parlar a aquest... Contrallums de la companyia Quarts. Anna, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Una abraçada forta. Vostè primer, amb Marc Giró.
Gourmet La Vanguardia presenta la fórmula especial Gofretti. El mix de farines premium 100% live per fer crepes, gofres i pancakes a casa. Un pack exclusiu amb 6 paquets de farina i una gofreta, acompanyats de mels alemany, melmelada escambec i crema de xocolata Grashof. Promoció valorada en 75 euros, ara per només 49. Compra-la a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Codier Catànies.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Hola, com han anat les vacances?
Molt bé, però m'he engreixat uns quilets.
Fes com jo i prova el pack express de Naturhaus. He perdut els quilos que em sobraven en pocs dies.
Troba el teu centre a naturhaus.es o al 902 15 14 14.
Hem reduït el sucre, la sal i els greixos dels nostres productes seguint les directrius de l'OMS. El 100% compleixen el pla NAUS. Descobreix més llavors a femcamí.org. Amb el Lleu Origen.
Ei, saps que amb la targeta del Club Vanguardia tenim les entrades de Finesa per només 6,90 € de dilluns a diumenge?
Sí, i a més, el menú amb dues begudes i dues crispetes grans a meitat de preu, per només 10 €.
Doncs agafa la targeta del Club i som-hi! Descobreix més descomptes a clubvanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
Oriol, aquest cop visitarem l'Exposició Universal de Barcelona al 1888.
Una merda d'exposició.
RAC més 1 i Parlem Telecom presenten Ja som aquí. La història de Catalunya com mai s'havia explicat. Amb Enric Lucena i Oriol Dalmau.
L'Exposició Universal de 1888. Què, no m'escoltes?
Què serà següent? Ah, la primera edició de la Fira del Disc, el dia que es va inaugurar Saló del Manga? Què és això?
Oriol, l'Exposició Universal és el primer gran salt de Barcelona cap a la modernitat.
Ja som aquí. La història de Catalunya recreada en temps present.
Estem baixant el nivell,
Lucena. Ja som aquí. Les grans fites de personatges valents que han portat Catalunya on és avui. Cada mes, un episodi històric a RAC més 1. Tots som
més
1.
Hola, teniu algun pack familiar a Parlem?
Sí, per tot tipus de família. Sense fills, amb molts fills, homoparental, monoparental... Tenim el millor pack familiar. Fibra 100 més dues línies mòbils de 35 gigas per 39,95 € al mes i línies addicionals a partir de 6 €. Truca al 1713 i festa de la família Parlem.
Mira, seguim parlant de la Víctor Català. En Jan Arimany, que és editor de Trotalibros, aquesta nova editorial, ha encarregat a la Nicole de Movil Alegria, de Movil Alegria, que es diu Alegria. A més, és que és una alegria, no que jo digui... O sigui, que és una alegria el llibre, però que... la traducció de Solitud al castellà, Soledad, fins aquí fàcil, que sorprèn, eh? Soledad, dius, com?
Sí.
Dius, de qui és això, Soledad? De Víctor Català? Però com? Víctor Català va escriure el llibre que es deia això? Ara sí.
Totalment.
Víctor Català, a veure, calia?
Jo crec que és molt necessari, començant perquè, pel que havíem comentat abans, Víctor Català no és coneguda fora de Catalunya, i segon, és la tercera traducció que es fa de Solitud, però fins ara s'havia eliminat gran part de la riquesa expressiva, que també hem comentat, de Víctor Català, i tot es rebaixava a un castellà molt estàndard, i perdia gran part dels actius, no?, d'aquesta manera de narrar que té Víctor Català. Jo crec que aquesta traducció de Nicole de Montville és la definitiva, perquè realment porta tota aquesta riquesa al castellà i adapta fins i tot aquest idiolecte inventat que inventa Víctor Català pel pastor, el converteix al castellà antic de Cervantes, lo qual es converteix la traducció ja en una cosa prodigiosa que sembla que quan la llegeixes estigués escrit originalment en castellà.
Vosaltres traureu
La Fuga de Rastrillo, una antologia que, si vols, em sembla important. Amb el Jan vam decidir que anàvem junts a predicar la Víctor Català a les Espanyes.
És que
s'ha de ser una mica, vull dir, és una tropa de semiterats i al mateix temps de lectors convençuts. Però, com tot tarat, un tarat pot tenir moments de clarividència gran. Jo crec que és un moment en què val absolutament la pena. Vull dir que no ens estamparem contra una paret de bones a primeres, perquè realment és una obra que tens la sensació que ha arribat el moment de posar-la on ha de ser, és a dir, en un lloc que sigui de no de reconeixement màxim i de reverència, sinó això hi és, això és una muntanya, és ric com una muntanya, pot inspirar una quantitat d'artistes fabulosos, és el que estem veient, totes aquestes iniciatives espontànies que tu descrivies, de gent del món del teatre, de gent del món de la literatura, de gent del món de la tele, de gent del món de la ràdio, com sí, tu, vinga, acollim-la amb força, això no és casual, això és que és seminal, és inspiradora. I d'altra banda, tenir d'una banda Solitud, que és una obra en què es podria dir que la Víctor Català fa una obra quasi al ralentí, és una bombolla d'una matèria màgica en què cada detall és d'una nitidesa que fa esgarrifar, en què tot pren vida, tot, qualsevol detall pren una vida que és quasi un exercici de paganisme, i l'antologia, la Pua de Rastrillo, que és un viatge per tota la seva narrativa, de cap a cap de la vida, en què vas veient com utilitza el conte per crear personatges molt variats entre si, que van des d'una marquesa del Passeig de Gràcia, espoliada per un fill de puta oportunista, estraperlista del franquisme, fins a un anarquista que torna al seu poble passada la guerra amb dues criatures d'una altra dona i que la seva dona l'espera amb dues criatures d'un altre home i fan família, la mare de
tres. És aquella Mother Family.
Per tant, l'antologia és una manera de dir, mira, els contes en la vida d'una autora com la Víctor Català és el mateix que en la vida d'un autor com Chekhov. He conegut una galeria de gent immensa, he vist moltes coses de la vida humana en aquest món, faig servir el conte perquè no falti ningú. I tu, lector, et passejaré fins a l'últim racó de casa. I, en canvi, Solitud és vine a la màgia de, al contrari, una aturada al voltant de tres personatges separats del món.
I també tant Solitud com els relats té sentit avui pel tema del feminisme, no? Estem visquent un moviment feminista molt fort per primera vegada a la història, i veiem en les obres de Víctor Català, també en els relats, com parla directament i explícitament de la solitud i terriblement desemparades i soles que estaven les dones. De fet, Solitud és dels llibres que més m'ha transmès això.
La Najat el Hashmi deia en aquest documental que he citat ja diverses vegades avui que és com mai es veu com una dona escriu sobre el desig de les dones, diguéssim. No, la sexualitat està molt present.
Molt present, i és d'una voluptuositat, jo crec, bastant espectacular, fins i tot quan es posa a parlar d'una taula o quan es posa a parlar d'una magrana, saps?
Bueno, vull dir que,
sí.
Aquesta, la magrana surt
al mosaic,
oi?
La magrana surt al mosaic, sí, la magrana.
I allò és sexe pur i dur, vull dir que té de tot. Escolta, jo no sé si podríem llegir com sona Víctor Català Víctor Català en castellà. Llavors, en Jan Alemany ens en llegirà una mica.
Aquest és el final del primer capítol, que a mi m'encanta, i diu: a sus pies no se divisaban sino olas de montañas, montañas inmensas y calladas que se acostaban, se aplanaban, se sumergían en la umbría quietud del atardecer, que como una niebla negra se tendía sobre ellas, amortajándolas. Mila buscó en aquel desierto azul la mancha alegre de un penacho de humo, de una casita, de una figura humana, pero no vio nada, ni el menor indicio que denunciase la presencia y la compañía de los hombres. ¡Qué soledad!, murmuró aterrada, sintiendo de repente que su corazón devenía tanto más umbrío que aquellas honduras.
Carai, noi, t'has deixat. Víctor Català sona molt bé, també, eh? És que Víctor Català sona bé, també, en anglès, en castellà. Doncs fem una de cal i una d'arena. M'agradaria moltíssim si la Blanca Llum ens volgués llegir un fragment. A la publicitat han estat aquí, doncs llegeix això, no, allò, tal. La Maria i ella
discutien
quin fragment.
Discutàvem perquè tot és fantàstic, però, escolta, han sortit les magranes. I me'n vaig directament a les magranes.
Doncs, clar que sí.
El magraner és un marxant de joies. Jo no he vist res tan enartador com una magrana, esberlada tot ella per folla rialla i ensenyant a tot ple s'encesa dentadura de robins. Quan aquestes rialles, bojalment mudes, es repeteixen ací i allà, nombroses, entre les branques sense fulles, el pensament es torba i esdevé com obsès per visions de somni fantàstic.
Carai, noia, escolta. Ara és època de magranes, eh?
Quina fúria.
Quina fúria.
Ara és època de magranes. Escolta, gràcies. Una mica més de publicitat, que és fantàstica, també. És fantàstic.
Vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1. Com haurien de ser les ciutats després de la Covid? Del 5 al 7 d'octubre, experts i expertes de tot el món intentaran donar resposta a aquesta pregunta a la jornada Superilla Barcelona. Tu també hi pots participar. Ja et pots inscriure gratuïtament al web aftercovid.city/superillabarcelona. Ajuntament de Barcelona.
Comencem de nou per cuidar-te. Nous espais, nova tecnologia, noves urgències, nova UCI, nous quiròfans, noves especialitats i nous protocols assistencials. Comencem de nou a l'Hospital HM9 Delfos perquè volem ser la teva salut. Demana cita online a hm9delfos.com.
Soc una garrafa d'aigua d'Olabox.
I jo sóc una garrafa de supermercat.
Tot bé?
No, tothom diu coses lletges, com ara collons que pesa aquesta garrafa.
A mi quan en compren estan encantats perquè Olabox em porta a casa del client.
I no diuen com pesa la garrafa els collons.
No, posa el carro d'Olabox, ara, amb 3 mesos d'enviaments gratis. Hola, hola. Olabox.com, l'antisúper.
Ni la merda que va parir la garrafa aquesta?
La millor inversió que pots fer pel teu futur és aprendre anglès a WhatsApp, amb un mètode basat en la conversa, en què tu tries les hores de les classes. En pots fer tantes com vulguis i tens un tutor personal English Coach només per tu. Apunta-t'hi now.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Jordi, encara al sofà.
Per què és això?
Un lleó, i li agrada dormir al sofà. T'aixecaràs ara?
Si aquest sofà és un 3 places més xislong, hi cabem tots dos. Mixo, puja aquí, Aibor.
Només fins aquest dissabte, Setmana Salvatge a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tots els sofàs i matalassos. Et mereixes aquest sofà. Galeries del Tresillo.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Viu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família. Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Nevera buida?
Nevera plena.
Nevera buida?
Nevera plena. A Deliveri omplim la teva nevera de frescos en 10 minuts. Fàcil, ràpid, pim-pam. I tu, dedica't a fer el que més t'agrada. Descarrega't ara la nostra app o entra a deliveri.com.
Tornen al Jardí Days de Jardiland. Del 24 de setembre al 3 d'octubre, 10 dies d'ofertes excepcionals. També complements i aliments per als teus animals. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim cada dia, festius inclosos. Jardiland.
Petits Camaleons, el festival de música familiar més gran, celebra 10 anys de vida. 10 dies de concerts amb Manel, Doctor Prats, Roba Estesa, Mishima, Xiula, Lil Dami, Su i molts artistes més. Celebra amb nosaltres 10 anys, apostant pel dret de les nenes i els nens a la bona música. Compra les teves entrades a petitscamaleons.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta, mira, anava a dir molt ràpidament, perquè hem d'acabar i 58 puntual, perquè veiem un informatiu de Núria Travessa que és genial. Més projectes sobre Víctor Català, Club Editor, a banda d'aquest mosaic que acabeu de, que ja és a les llibreries.
I la Poeta Rastrillo, que surt al mateix temps que Soledad, anava a dir del Jan Arimany, ja directament. Tenim una reedició, però d'un llibre que és important, que es dirà ara La infanticida i nou contes.
La infanticida i nou contes.
Una antologia de contes amb La infanticida al capdavant.
Soledad, quin dia surt? Surt
aquest dimecres, aquest el 29 dimecres, de setembre, juntament amb la Poeta de Rastrillo.
A les llibreries. Escolta, Jan Arimany, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Marc.
I benvingut, perquè tornarem a trucar. Estimadíssima Blanca Llum, gràcies.
Moltes Maria gràcies.
Vigas, moltíssimes gràcies. Víctor Català, no us la perdeu. Gràcies.
Tothom ho sap, que des d'una oficina de correus pots enviar el paquet. Però potser no tothom sap que hi pots treure o ingressar diners en efectiu, pagar les factures i fins i tot comprar entrades per espectacles. A Correus et volem fer la vida més fàcil. Per això seguim ampliant nous serveis de les nostres oficines. Correus. Portem el que portes dins.
Ets més de platja
La nostra ubicació privilegiada davant de mar ens converteix en el lloc ideal per combinar música i atonisme mediterrani. Gaudeix de Beso de Rumba Muchacho els dissabtes o de Beach Life amb Santi Tanit els divendres i diumenges. Sempre a partir de les 5 de la tarda a la barboteria de Beso Sitges. Hotel Mi Sitges. Passeig Marítim 80. Sitges.
Invertir el temps en coneixement sempre és una inversió d'èxit. Els programes d'AE Business School estan dissenyats per professionals de les grans empreses que busquen perfils com el teu. Converteix el temps en coneixement i el coneixement en feina. Informa-te'n a EAE.es i fem el camí junts. D'ara endavant, AE Business School.
Diumenge 3 d'octubre arriba la 6a edició de la Marxa del Pelegrí. La caminada per l'últim tram del camí ignasià des de Montserrat fins a Manresa.
Amb 3 modalitats, 26, 15 i 8 quilòmetres per gaudir de paisatges fascinants tot fent esport.
Inscripcions a manresa2022.cat.
Amb el suport de Fundació La Caixa. Manresa 2022, la ciutat que transforma.
Subscriu-te a La Vanguardia 3 mesos per només 99 euros i emporta't al centre de planxat més compacte de Browns. Planxa dues vegades més ràpid i ocupa la meitat d'espai. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i estalvia temps i espai amb La Vanguardia i Brown.
Contracta la teva assegurança de cotxe a Verti per només 180 euros l'any i a més fracció en el pagament com vulguis. Vine a Verti que res no te...